Hora en punt patrocinada per KFC. Gaudeix de KFC a casa amb Glovo i Uber Eats.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Aquest diumenge Lloret de Mar celebra el Dia Mundial del Turisme. El 27 de setembre es commemora el Dia Internacional del Turisme i cada any Lloret de Mar s'hi suma d'una manera o altra. I aquesta temporada tan atípica i excepcional no serà cap excepció. Així doncs, la destinació ha preparat diferents activitats per aquest diumenge. Les comentarem amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan. Aquí també li preguntarem com afronta el sector els propers mesos després d'una temporada que, com ja es preveia, ha estat molt dolenta. A més, també li preguntarem per l'anunci que han fet l'Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme de la Generalitat sobre el Congrés Mundial de Turisme Esportiu. Recordem que s'havia de fer aquest any a Lloret i que s'ha posposat per la tardor de 2021 a causa de la Covid. Molt bon dia a tothom, avui és dijous 24 de setembre. A continuació presentem la resta de continguts del Bon Dia, Bona Hora amb en Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dilluns s'ha commemorat el Dia Mundial de l'Alzheimer. Per aquest motiu, el Centre de Dia al Mar ha fet un vídeo amb els seus usuaris amb l'objectiu de conscienciar la societat d'aquesta malaltia. Ens ho explicarà la psicòloga del centre, Anna Cuesta. A més, també aprofitarem aquesta efemèride del Dia Mundial de l'Alzheimer per explicar que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva compta amb un programa de atenció a les persones que pateixen aquesta malaltia. En parlarem en aquest cas amb Lorena Grau, psicòloga sanitària i neuropsicòloga de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital. També, en l'àmbit de salut, parlarem amb un altre metge, el doctor Francisco Codina, del CAP de Palafolls i editor del blog Cuidant Infants. Parlarem amb ell perquè els grups de treball de les diferents especialitats de la Societat Catalana de Pediatria recomanen que els infants que pateixen malalties cròniques vagin a escola malgrat el coronavirus. Argumenten que l'escolarització presencial té molts més beneficis que no pas riscos, exceptuant, està clar, casos concrets en què es recomani especialment quedar-se a casa. Tombant ja cap a la vessant cultural, l'actor lloretenc José García acaba de participar en el rodatge de la pel·lícula Contando Ovejas, òpera prima de José Corral, un rodatge que s'ha fet, evidentment, amb totes les mesures de la Covid-19. Comentarem l'experiència amb ell mateix. I encara una altra qüestió per tractar en el Bon Dia, Bona Hora, també en l'àmbit cultural. Bubba Júnior ha programat una trobada virtual per Instagram amb la reconeguda periodista afroamericana Edna Liliana, que, com compta amb més de 80.000 seguidors a Instagram. Escoltarem el que n'explica el poeta lloretenc. La trobada, per ja avançar quan es farà, és demà divendres a les 10 de la nit per Instagram.
Sempre, com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió del temps. Comencem un Bon Dia, Bona Hora que avui fem possible Rosa Giral, Moisès García, la producció i qui us acompanyarà en directe des d'ara i fins les 9, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.
I 4 del matí i donem pas a en Miquel Bernis amb tots els detalls de la informació del temps. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dijous, que serà encara un dia amb temperatures altes per l'època. Encara seguirem parlant d'un ambient força càlid i amb sensació tèrmica que pot arribar als 30 graus al migdia. El vent de Garbí tornarà a bufar moderat, sobretot a prop de la costa, al centre de la jornada, i el dia l'esperem amb més sol que no pas núvols, tot i que pugui haver-hi algunes estones més de cel enterbolit. Estem a l'espera, però, del gran canvi de temps que arribarà demà i que que ens portarà de cop l'ambient plenament de tardor. Temperatures entre 5 i 10 graus més baixes entre demà a la tarda i dissabte al matí. Per tant, canvi brusc de temperatura i també un temps una mica més insegur, perquè aquest divendres a la tarda haurem d'estar pendents a la possibilitat d'alguna tempesta puntualment forta a la Selva, a l'Empordà, en aquest sector de les comarques de Girona, que quedi una mica més amagat del vent de tramuntana, i també en punts del Gironès potser pot haver-hi alguna tempesta puntualment forta de cara a aquest divendres a la tarda, ruixats curts, però que no descartem que puguin anar fins i tot acompanyats de calamar-se. El cap de setmana començarà amb un temps més estable, amb predomini del sol, i de cara a diumenge a la tarda torna a haver-hi certa inestabilitat i en alguns sectors de la costa el temps tornarà a ser, sembla, bastant insegur i amb possibilitat de ruixats o tempestes de poca estona. La setmana vinent l'hem de tenir, sembla, també amb aquest temps una mica canviant, amb moltes estones de sol, però també amb certa inestabilitat i possibilitat de ruixats curts que puguin ser intensos en alguns moments. Pel que fa a la temperatura, un cop passada aquesta baixada contundent dels termòmetres, sembla que la setmana vinent ens instal·larem en un ambient potser no tan fred com el d'aquest cap de setmana, però sí amb un graó per sota de les temperatures que hem estat tenint aquests últims dies. Per tant, aquest canvi com a mínim ens portarà a una estabilització cap a un ambient més normal per l'època i cap a una sensació més de tardor.
Doncs moltes gràcies, Miquel. I aquesta tardor que acabem de començar ara ens porta 16 graus i la humitat aquí a Lloret al 94%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui és dijous 24 de setembre. Per cert, felicitats a totes les Mercès. Avui és la Festa Major de Barcelona i el que destaquen els diaris és el que repassem a continuació, i un dels grans temes del dia és el que el Punt titula com a Operació Indult. I és que el ministre de Justícia anuncia que inicia els tràmits pels presos polítics. L'independentisme manté que l'única via és la llei d'amnistia. Aquesta notícia, el diari de Girona només la presenta amb un titular molt petitó que diu que Justícia està a punt de tramitar els indults als presos polítics. Els presos del procés, diu el diari de Girona. D'altra banda, el Punt també titula que Torra no veu neutral al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. A la imatge, el president, acompanyat de la resta d'autoritats, en el seu camí cap al Tribunal Superior. S'acull el seu dret a no declarar en la segona investigació per desobediència. També llegim a la portada del Punt que Madrenes i Vinyes fan una crida a ser responsables contra la Covid. Són els alcaldes de Girona i Salt que es mostren comprensius amb el possible allargament de les restriccions. També ofereix una declaració d'alguns dels investigats en l'operació Judes, que diu que estan vivint una repressió impròpia en democràcia. I una altra notícia que ens agrada destacar, que la llegim al Punt, és que a finals d'any tornaran a circular els trens entre Blanes i Malgrat. I el diari de Girona, aquest titular, va acompanyat d'una imatge ben grossa on s'hi veuen les obres que està fent Adif per arreglar aquest pont que el temporal Glòria va enderrocar. El cost és de 8,6 milions d'euros. Més titulars al diari de Girona. La Generalitat recomana no desplaçar-se a la Cerdanya per l'increment de contagis. La situació epidemiològica millora a Salt i Girona, on baixen els casos i el risc de rebrot. La regió sanitària de Girona registra 2 morts i una davallada de casos nous, 66. També en l'àmbit de salut deixarà de fer testos poblacionals i se centrarà en les escoles. Aquesta setmana es posen en marxa diversos centres de Catalunya on es detectin positius. Un altre titular. Girona posa multes simbòliques als cotxes aparcats sobre la vorera, amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania de com obstaculitzen aquests cotxes la circulació de persones amb mobilitat reduïda, famílies amb cotxets o gent gran. També llegim que Renfe recupera 2 connexions més diàries davant d'entre Figueres, Girona i Barcelona. Nils Tarablanes obre mercat als Estats Units amb una mascareta antiviral. I l'últim titular que destaquem és que el Mobile World Congress es trasllada del març a l'estiu del 2021 per la Covid.
Més titulars de la jornada. Els principals diaris ofereixen les següents notícies en primera plana. El diari Ara, el ministre de Justícia obre la via dels indults. És el tema monogràfic, podríem dir, de la jornada. La Vanguardia, el govern espanyol activa la via de l'indult per als presos de l'1 d'octubre. La Razón, Sánchez tramita l'indult al procés mentre pacta amb Ciutadans. L'ABC, en primera plana, el govern claudica de nou. El Mundo. Sánchez exhibeix el seu poder sobre els jutges per assegurar el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya. I finalment el periòdico, el titular cabeça de la seva portada és Quo Vadis Barcelona.
Doncs això és el que trobem a les portades dels diaris més destacats d'arreu de l'Estat. I repassem altres notícies també destacades de la jornada. Per exemple, alerta perquè el risc de brot a Catalunya torna a ser molt alt.
Totes les regions sanitàries tenen un índex de risc alt o molt alt i només dues tenen una taxa de reproducció setmanal inferior a 1.
Davant d'aquesta situació, el govern demana a la ciutadania reduir les reunions a un màxim de 6 persones, tal com ha aprovat el Procicat.
Ara per ara, aquesta restricció és una recomanació perquè, per ser vigent i convertir-se en obligatòria, necessita l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en tractar-se d'una limitació de drets.
Ja ho hem advertit altres vegades, però ara ho determina un estudi fet al Japó. La pantalla facial de plàstic no protegeix de la Covid.
El superordinador Fugaku, el més ràpid del món, permet demostrar que aquestes pantalles són molt menys efectives que les mascaretes mèdiques o de roba.
I deixem ara de banda la pandèmia. Barcelona ha retirat la medalla d'or a Heribert Barrera per declaracions xenòfobes.
Tots els partits municipals menys Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya han donat suport a la petició que ha fet la formació de Manuel Valls. Tot i així, caldrà repetir la votació perquè el text aprovat contenia un error en el segon cognom de Barrera.
Admès a tràmit la querella contra la Guàrdia Civil per part d'un detingut en l'operació Judas ara fa un any.
És Jordi Ros, que va denunciar el cos per coaccions, amenaces i irregularitats en els escorcolls al seu domicili.
L'Audiència de Palma rebutja el tercer grau per Iñaki Urdangarín.
La Fiscalia havia recorregut la decisió del jutjat de vigilància penitenciària.
Els MIR consideren una ofensa l'oferta d'augment de sou d'un euro i mig al dia.
Els metges residents han acabat 3 dies de vaga i han convoquen 5 més per a la setmana vinent.
D'altra banda, el Tribunal Suprem dona la raó als repartidors de Glovo i els considera falsos autònoms.
En la seva primera sentència sobre aquesta qüestió, l'alt tribunal conclou que hi ha una relació laboral entre un repartidor i l'empresa. Glovo s'ha limitat a dir que respecta la sentència i que està a l'espera de la definició d'un marc regulatori adequat per part del govern espanyol i la Unió Europea.
Primer accident mortal d'un conductor de patinet elèctric a Barcelona.
Ha passat a l'Eixample en una col·lisió amb una furgoneta. La víctima és un home de 59 anys.
El nou pla europeu de migració preveu retorns més àgils i sense quotes de distribució entre països.
El pla fixa la solidaritat obligada entre països, però amb fórmules flexibles.
També és notícia en plana cultural que algunes obres d'art censurades arreu del món arriben a Lleida de la mà de Tatxo Benet.
És la primera vegada que es mostra en públic part de la col·lecció Censorate, que inclou peces com l'escultura del rei Joan Carles I sodomitzat o la instal·lació sobre els presos polítics a Espanya.
Ha mort als 93 anys Juliette Greco, icona de la cançó francesa.
Musa de l'existencialisme de Jean-Paul Sartre, va descobrir compositors com Jacques Brel o Serge Gainsbourg, de qui va interpretar cançons abans que fossin coneguts.
I en l'àmbit esportiu, avui es tornarà a jugar a futbol en públic.
Serà el partit de Supercopa entre el Sevilla i el Bayern de Munic, a partir de les 9 de la nit.
Fins aquí el repàs de l'actualitat. El rellotge ens marca les 8 i 13.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials... Posa't guapa. Som al Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
El Mercat Municipal, el de sempre, és obert de dilluns a dissabte de 8 a 2 del matí. Fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Truca al 629 31 08 64. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable. Vine al Mercat Municipal. Som al carrer Sènia del Rabic sense número. Mercat Municipal de Lloret de Mar. Proximitat, qualitat i confiança.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Apunta't als cursos de català per a aquesta tardor. Inscripcions del 14 al 16 de setembre pels alumnes antics. Inscripció general del 17 al 25 de setembre. Et pots enregistrar presencialment amb cita prèvia o a través del web cpnl.cat/Lloret. Cursos de català de nivell inicial, bàsic, elemental, intermedi, suficiència i superior. Més informació a l'oficina de català de Lloret de Mar. Carrer Felicià Serra i Mont 15. Telèfon 972 36 18 34. Correu lloret@cpnl.cat. Web cpnl.cat/Lloret.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Establiment que garanteix l'aplicació dels protocols de seguretat en la prevenció de la Covid-19.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis de Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit i 18, molt bon dia a tothom. Això és el Bon Dia, Bona Hora i avui és dijous 24 de setembre. I és un dia en què comencem parlant del Dia Mundial del Turisme, que se celebra aquest diumenge i com cada any Lloret de Mar s'hi suma. I ja hem explicat en Bon Dia, Bona Hora anteriors que el Teatre de Lloret hi participa de manera activa amb diferents espectacles.
Un d'aquests espectacles serà Molà, de Quim Bigues, un espectacle de dansa que es va haver de posposar a principis del mes de setembre pel mal temps. A més, s'han programat un espectacle infantil i un concert de rumba amb pirates Rumba Versions. El regidor del teatre, Albert Robert, argumenta que el turisme i la cultura s'entenen molt bé.
Per nosaltres el que és important és seguir fent cultura. Al final la cultura no hi entén ni de colors, ni de llenguatge, ni d'idiomes, i és fantàstic poder transmetre cultura des de Lloret de Mar. Lloret de Mar, en aquests mesos de confinament, ha seguit apostant per la cultura, i durant aquests mesos d'estiu complicats ha seguit apostant per la cultura.
Pel que fa a l'espectacle infantil, es titula La llebre i la tortuga i es farà diumenge a les 5 de la tarda a la plaça de la Vila. Molà arribarà a les 8 del vespre a la Roca d'en Maig i a la nit tornarem a la plaça de la Vila on a 9:45 començarà el concert de pirates Rumversions.
Tot plegat arriba aquest diumenge 27 de setembre, Dia Internacional del Turisme. Tots els espectacles són gratuïts amb les mesures de seguretat de la Covid-19. L'aforament és limitat i es recomana demanar la invitació al Museu del Mar o al web del teatre.
Doncs avui en parlem del Dia Mundial del Turisme amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, perquè es considera important que Lloret s'assumi cada any a aquesta efemèride?
Doncs la veritat és que abans a Lloret se celebrava el que gent del sector recordarà com la nit del turisme, i era més un tipus de celebració més tancada, diguéssim, vinculada doncs, a un sopar, a una espècie de petita gala. I es va deixar de fer. Llavors ara ja deu fer potser 3 o 4 anys, 4 potser, que vam decidir des de Lloret Turisme recuperar aquest dia que havien deixat de celebrar, però que fos un dia obert a tothom, per la gent de Lloret que viu del turisme i per la gent que ens visita encara a finals de setembre. Probablement no un any com aquest, però en general un 27 de setembre a Lloret hi ha un ambient fantàstic i encara estem en una temporada molt bona. Evidentment, la Covid-19 enguany doncs, fa que visquem un 27 de setembre diferent.
Doncs no tenim cap dubte que serà així, malauradament, però tot i així s'ha volgut mantenir, no?, la celebració, malgrat la situació i la mala temporada que estem vivint.
Sí, totalment. És un dia que sempre intentem enviar aquest missatge de la importància del turisme a la nostra destinació, de posar-lo en valor, que a vegades per mil motius doncs, és un sector doncs, que no es valora suficient i que Lloret, evidentment, doncs, és molt i molt important. I en aquest sentit, continuar treballant per aquesta convivència entre el local i el visitant, i per això aquest dia de celebració entre uns i altres. Doncs aquest any, més que mai, doncs, va molt més enfocat a la gent de casa. Ha sigut un any complicat per tots, bé, una tarda i un hivern complicat per tots, i doncs tenir un motiu de celebració, una mica d'activitat en família, una mica de teatre i una mica de música per moure l'esquelet amb els que siguem, doncs creiem que no podíem deixar de celebrar-ho.
I parlem una mica de les activitats programades, què és el que s'ha escollit? Ja hem apuntat una mica el que organitza el teatre, però què destacaria del que hi ha programat per aquest diumenge?
Bé, la programació del Dia Mundial del Turisme s'engloba encara dins del que és el Lloret Outdoor Summer Festival, aquest projecte del teatre i del Lloret Turisme. Per tant, hi ha les activitats que comentàveu. Una prèvia ja amb el concert del Queens of the Rock dissabte al vespre, que és un dels concerts que es va quedar cancel·lat de finals de música. Per tant, dissabte a la nit ja hi ha una prèvia amb el Queens of the Rock. I llavors les activitats al llarg del diumenge se centren en la col·laboració que tenim en patrimoni i la jornada de portes obertes de tot el patrimoni de Lloret per la gent de casa i la gent que vingui a visitar-nos des de fora. Les activitats les detallàveu, les que hem organitzat juntament amb el teatre, que són aquest espectacle infantil de la Llebre i la Tortuga, i al vespre anem amb teatre i amb rumba. Llavors, en aquest sentit, doncs, intentant les oficines de turisme doncs, estaran especialment vestides per l'ocasió, i la jornada esperem doncs, que el sol ens acompanyi i que la gent de casa doncs, la pugui gaudir.
Esperem que sigui així. Com afronta el sector els propers mesos després d'una temporada tan atípica i complicada?
Doncs sobretot tenim, ens quedem doncs, inusualment amb moltes menys places obertes aquesta tardor del que és habitual. Nosaltres tenim unes tardors prou interessants, prou bones en termes turístics a Lloret, i a partir de la setmana que ve ens quedem amb unes 1.500 places turístiques de les 30.000 que té la destinació. Normalment a aquesta època podem estar tranquil·lament amb dos terços d'aquestes 30.000. Per tant, s'afronta una tardor difícil, i la majoria del sector en termes més d'allotjament, en aquest cas més hoteler, i enfocant i el que serà la temporada 2021, concentrat en veure doncs, en termes més de ciència i de salut on ens porta aquest hivern i quines perspectives podem tenir per l'any vinent, que evidentment en recuperació de mercats internacionals encara serà complicat.
Doncs haurem de veure, com deia, com evoluciona tot. El que sí que en principi, si no hi ha res de nou, hi haurà el 2021 i s'anunciava ahir per part de la Generalitat, és el Congrés Mundial de Turisme Esportiu que s'havia de fer la primavera passada aquí a Lloret i que va quedar suspès per la Covid-19. Es farà finalment la tardor del 2021, no?
Sí, de moment, en primera instància aquest congrés que, com bé deies, estava previst aquest maig, vam intentar que es pogués doncs, posposar dins de la incertesa de la primavera doncs, en aquesta tardor. Evidentment no és un bon moment per celebrar un congrés mundial en aquest cas de turisme esportiu, i l'Agència Catalana de Turisme, juntament amb l'Organització Mundial del Turisme, que són els principals organitzadors de l'esdeveniment, doncs, com vau veure, i ja vam fer públic, publicar la celebració de cara a la tardor de l'any vinent. Seguim veient una primavera incerta, per tant, s'intenta assegurar doncs, que aquest esdeveniment pugui tenir lloc, i per part nostra molt important que puguem seguir sent la seu, perquè evidentment s'ha valorat poder convertir-ho en un esdeveniment virtual, i doncs agrair en aquest cas a l'Agència Catalana de Turisme que s'esperi, que el posposi i que es vulgui fer aquest esdeveniment, entenc que pugui ser també evidentment en streaming, però que sigui un congrés físicament a Lloret de Mar, on els professionals del món de l'àmbit del turisme esportiu doncs es puguin trobar i puguin compartir les seves experiències.
Doncs veurem, perquè encara queda molt, tenim un any per endavant, però en principi aquestes previsions per la tardor, que si tot va bé la situació estarà més normalitzada. En tot cas, agraïm moltíssim aquestes valoracions i també doncs, haver parlat del Dia Mundial del Turisme aquest diumenge. Elisabet Quigan, com a gerent de Lloret Turisme, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Quatre minuts i seran 9:15 i d'una commemoració passem a una altra, perquè aquest dilluns es va commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa que es manifesta com a deteriorament cognitiu i trastorns conductuals.
L'Alzheimer és incurable, degeneratiu i terminal. En general es diagnostica en persones majors de 65 anys, tot i que també hi ha casos d'aparició precoç que es poden donar abans, tot i que amb menor prevalença.
A mesura que avança la malaltia, apareixen diferents símptomes, com la confusió, la irritabilitat i l'agressivitat, a banda de canvis d'humor, pèrdua de memòria a llarg termini i de sensibilitat. Gradualment, també es perden les funcions corporals.
Coincidint amb aquesta efemèride, el Centre de Dia El Mar, de Lloret, ha elaborat un vídeo musical amb el lema "Amb la música tot és diferent". L'objectiu és conscienciar la ciutadania sobre aquesta malaltia.
Doncs saludem via telefònica la psicòloga del Centre El Mar, Anna Cuesta, bon dia.
Hola, bon dia.
Parla'ns una mica, com és aquest vídeo musical que heu elaborat?
Pues este vídeo es un vídeo sobre todo hecho con mucho cariño, con mucha ilusión y divertido, que han querido hacer nuestros usuarios y todo el equipo y muy implicados en este tema, y sobre todo también queríamos hacerlo un poquito para dinamizar las actividades de continuidad. Esta es una actividad puntual con motivo del Día Mundial del Alzheimer y dando importancia también a la música, al poder de la música en esta enfermedad. Entonces hemos hecho un poquito nuestro lema, con la música todo es diferente y bueno, como a nuestros usuarios les gusta mucho la música, pues aprovechando todo esto, la fisioterapeuta ha creado una coreografía con una canción de Chayanne que también les gusta mucho, la eligieron ellos, y hemos creado el vídeo.
I en quin sentit és interessant la música per aquesta malaltia? Quins beneficis aporta?
Pues la música aporta, hay evidencias de que aporta muchos beneficios en lo que es la enfermedad de Alzheimer. Nosotros tenemos también una terapia que se llama terapia musical, quincenal, y vemos que favorece, sobre todo también en el ámbito de la comunicación con el entorno, y también un poquito ayuda al control de los trastornos de conducta. También a nivel cognitivo vemos que también se estimulan pues con recuerdos, canciones de la época que nos damos cuenta que bueno, que se acuerdan, te llama la atención, y cómo ríen, se relajan. Esto es importante y es una de las terapias que más importancia se le está dando ahora mismo en el Alzheimer, sobre todo en las fases más avanzadas.
¿Y creieu que la societat està conscienciada o que encara queda molta feina a fer sobre l'Alzheimer?
Bueno, la sociedad con estas iniciativas se va dando voz y vamos sensibilizándonos con el tema. pero pienso que todavía queda. Creo que hay que poner también a la persona que tiene Alzheimer en el centro un poquito de la atención social y sanitaria y, bueno, garantizar sus derechos, impulsar la investigación, la innovación, el conocimiento. Hay que tener en cuenta que el grupo de personas que tienen esta enfermedad es grande. O sea, pienso que es importante seguir concienciando esto y, o sea, concienciándonos de esta enfermedad y bueno, reflexionar en positivo sobre el tema del Alzheimer, de las demencias y seguir en ello. Creo que es muy importante pues, reflexionar sobre todo esto y seguir trabajando con intensidad.
I en el vídeo en concret, qui hi ha participat? Tots els usuaris del centre o un col·lectiu?
Tots els usuaris. Se li ha preguntado. La fisio també és l'experta que ha hecho la coreografía de qué manera para que participara el mayor número de usuarios. Y bueno, también se ha respetado, si algún usuario no ha querido, se ha respetado su decisión, pero creo que la mayoría han participado, unificados y muy divertido ha estado.
¿Y on es pot veure aquest vídeo?
Pues este vídeo se puede ver en las redes sociales, lo están formateando ya, creo que saldrá estos días, en Facebook, en Centro de Día del Mar y en Instagram también.
Doncs convidem a tothom a veure aquest vídeo que s'ha fet des del Centre de Dia al Mar d'aquí de Lloret. I Anna Cuesta, com a psicòloga d'aquest centre, doncs agraïm molt que hagueu compartit aquesta informació amb tots nosaltres. Moltes gràcies i bon dia.
A vosotros. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
I seguim parlant de l'Alzheimer per centrar-nos en el servei que ofereix la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, on treballen de manera activa per donar suport als afectats per aquesta malaltia.
En concret, la corporació compta amb un programa d'atenció a les persones amb malaltia d'Alzheimer, gràcies a la col·laboració de diferents entitats i voluntaris. Parlem amb Lorena Grau, psicòloga sanitària i neuropsicòloga de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital. Al telèfon, bon dia.
Bon dia.
En què consisteix el programa d'atenció a persones amb Alzheimer?
Doncs el programa de l'Associació de Voluntaris està destinat a persones familiars de persones que pateixen un deteriorament cognitiu o una demència i la finalitat o l'objectiu principal és proporcionar doncs, una atenció integral a les famílies mitjançant un suport psicològic individual i també mitjançant els grups d'ajuda terapèutica. Llavors, una miqueta, el que fem és fem diferents visites, fem una primera visita en la qual faig mitja horeta per al pacient i mitja hora per la família, per tal de passar també un screening cognitiu i saber la persona en quin moment, en quina fase de la malaltia es troba, per tal de poder assessorar millor la família i anar buscant una mica els recursos i proporcionar a les famílies doncs, les eines per poder gestionar la malaltia doncs, en cada moment.
Hi ha moltes persones afectades per aquesta malaltia?
Doncs sí, com ja sabeu, evidentment les demències són una de les malalties lligades a l'edat, no? que estan molt prevalents i que cada vegada afecten a més persones i més persones joves. I actualment, doncs, sí, són molt els casos que ens trobem des d'aquí, des de l'Associació de Voluntaris. I, bueno, una mica tenint en compte, per exemple, les dades de l'any passat, no?, perquè aquest any ha sigut un any una mica típic i diferent, doncs, per exemple, bueno, perquè per poder tenir un número, l'any passat vam atendre 140 casos de persones que pateixen doncs, un deteriorament cognitiu o una demència, i d'aquests casos doncs, són bueno, totes les famílies que els acompanyen.
És molt difícil detectar l'Alzheimer?
Bueno, clar, el problema que tenim actualment és que a vegades es minimitzen els símptomes. Nosaltres una de les coses que intentem no, és que les famílies doncs, en els primers símptomes doncs, puguem identificar-los i d'aquí comencem ja a gestionar tot el bueno, que identifiquin, que puguem, bueno, que puguin visitar-los els especialistes per començar ja a detectar si aquest aquest deteriorament cognitiu que s'està començant a generar, doncs sí, que no sigui propi d'un envelliment normal, sinó que comenci a ser ja una afectació a nivell més, doncs, més tipus demència, i que ja comenci a haver una afectació en la vida diària. Per tant, clar, els primers símptomes sempre són difícils de detectar, perquè normalment la família, doncs, moltes vegades els minimitza pensant que és propi de l'edat, no? Que tothom té pèrdues de memòria a partir d'un cert moment, i a vegades costa identificar-los per això, perquè no arriben, no? En les primeres fases. Moltes vegades el que ens passa és que la persona comença ja a demanar, o la família comença a demanar ajuda o a identificar aquests símptomes quan ja la malaltia està molt més avançada.
Abans es deia que era una malaltia més per a gent gran, però ara cada vegada afecta a gent relativament més jove.
Sí, la veritat és que cada vegada ens trobem amb més casos. Sí que és veritat que no... El percentatge de gent més jove, no, que pateix aquest tipus de malalties, doncs és menor, no, que persones amb major edat, però sí que és veritat que últimament trobem més casos. També és veritat que som capaços d'identificar-los abans, no? Com et deia, doncs, evidentment amb una persona més jove, que potser està encara en situació, no, activa laboralment, aquests símptomes es determinen o es detecten molt més ràpid que potser una persona una miqueta més gran.
Per anar acabant, quan ens hem de començar a espantar si tenim símptomes d'oblits?
Clar, el tema, penso, la diferència estaria en... Evidentment, a partir d'una edat comencem, doncs, això, a tenir, doncs, un enlentiment, no? En el processament de la informació. Comencem a oblidar, no? Potser, doncs, ens deixem les claus, oblidem on hem deixat alguna cosa, ens falta una paraula a l'hora de voler explicar alguna cosa, doncs ens falta alguna paraula. Això serien símptomes propis d'un envelliment normal, no? El problema vindria quan aquests símptomes se sumen, no? Són diversos els símptomes que estan presents, i a més ja comencen a afectar la vida diària, no? Que comencin a afectar, doncs, a la gestió, doncs, per exemple, bancària, no? Que tinguem problemes per resoldre els conflictes a lo millor que abans resolíem sense problemes, o alguna situació, pues, de, pues, més de tipus, pues, de, per exemple, posem el cas d'una gestió telefònica, doncs que no tinguem recursos per poder resoldre coses que abans resolíem sense problemes. Sí que és veritat que quan ens anem fent grans no tenim la capacitat de fer tantes coses a la vegada, no? I per aquest propi enlentiment i per aquest processament i perquè, bueno, el cervell, pues, no, va perdent la capacitat i es van morint petites neurones, però sí que quan comença a afectar la vida diària és quan podem dir que ja comença a haver-hi un problema més important.
Per acabar, Lorena Grau, hi ha a l'horitzó algun tractament, alguna cura?
Bueno, ara per ara la veritat és que hi ha molts assajos en la línia de trobar algun tractament o... Però bueno, avui, ara mateix, o sigui, en aquest moment que estem, encara no hi ha cap tractament en l'actualitat que pugui curar o que pugui frenar aquesta malaltia. Així que tots els tractaments que hi ha estan centrats en poder, doncs, mantenir les capacitats de la persona tot el temps possible, però res que ho pugui frenar pel moment. Sí que hi ha molts assajos i s'està avançant molt en la malaltia, sobretot d'Alzheimer, perquè és la més prevalent, però sí que és veritat que també ens trobem amb altres demències, no?, que no són la malaltia d'Alzheimer, i bueno, s'està treballant molt, però encara no tenim res en l'actualitat.
Doncs li agraïm molt tota aquesta informació que ens ha donat a motiu, com ja hem comentat, que el passat dilluns es va commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer. Lorena Grau, gràcies per aquesta comunicació i per tota aquesta informació.
Moltes gràcies. Jo volia recordar i aprofitar una mica la vinentesa, no?, perquè, bueno, de la gent del Maresme i la seva sapiguen que tenen des de l'Associació Voluntaris, doncs, situat a l'Hospital de Calella, a aquest programa per les famílies, perquè puguin d'alguna manera solventar tots els dubtes, no?, perquè puguin ser acompanyats en aquest procés que és tan complicat i en el qual s'han de treballar moltes coses i aspectes personals per poder gestionar aquest tipus de malaltia.
I tant. Gràcies, doncs, una vegada més.
Adéu, bon dia.
Doncs seguim avançant, ara queden 6 minuts i seran 3 quarts de 9 i anem amb la informació meteorològica a càrrec d'en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dijous, que serà encara un dia amb temperatures altes per l'època. Encara seguirem parlant d'un ambient força càlid i amb sensació tèrmica que pot arribar als 30 graus al migdia. El vent de Garbí tornarà a bufar moderat, sobretot a prop de la costa, al centre de la jornada, i el dia l'esperem amb més sol que no pas núvols, tot i que pugui haver-hi algunes estones més de cel enterbolit. Estem a l'espera, però, del gran canvi de temps que arribarà demà i que ens portarà de cop l'ambient plenament de tardor. Temperatures entre 5 i 10 graus més baixes entre demà a la tarda i dissabte al matí, per tant, canvi brusc de temperatura i també a un temps una mica més insegur, perquè aquest divendres a la tarda haurem d'estar pendents a la possibilitat d'alguna tempesta puntualment forta a la Selva, a l'Empordà, en aquest sector de les comarques de Girona, que quedi una mica més amagat del vent de tramuntana, i també en punts del Gironès potser pot haver-hi alguna tempesta puntualment forta de cara a aquest divendres a la tarda, ruixats curts, però que no descartem que puguin anar fins i tot acompanyats de calamarsa. El cap de setmana comença serà un temps més estable, amb predomini del sol, i de cara a diumenge a la tarda torna a haver-hi certa inestabilitat i en alguns sectors de la costa el temps tornarà a ser, sembla, bastant insegur i amb possibilitat de ruixats o tempestes de poca estona. La setmana vinent l'hem de tenir, sembla, també amb aquest temps una mica canviant, amb moltes estones de sol, però també amb certa inestabilitat i possibilitat de ruixats curts que puguin ser intensos en alguns moments. Pel que fa a la temperatura, un cop passada aquesta baixada contundent dels termòmetres, sembla que la setmana vinent ens instal·larem en un ambient potser no tan fred com el d'aquest cap de setmana, però sí amb un grau per sota de les temperatures que hem estat tenint aquests últims dies. Per tant, aquest canvi com a mínim ens portarà a una estabilització cap a un ambient més normal per l'època i cap a una sensació més de tardor.
Doncs esperarem aquesta sensació de tardor. De moment, tot i que ja hi som oficialment, comencem amb una temperatura de 17 graus i la humitat al 95%.
Oferta esportiva local al teu abast.
Cursos per infants, joves i sèniors. Natació, aquagym, gimnàstica de manteniment, marxa nòrdica, ioga i assessorament aquàtic. Inscripcions en línia al web piscinalloret.cat. Data límit fins al 24 de setembre.
Consulta el llibret informatiu.
Descarrega-te'l a lloret.cat. Pagaments presencials a la piscina municipal amb cita prèvia.
Lloret de Mar, Vila Esportiva.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, encara tenim més contingut aquí al Bon Dia, Bona Hora, i falten ara 18 minuts per arribar a les 9. L'escolarització presencial dels infants que pateixen malalties cròniques ofereix més beneficis que riscos. Així ho afirma el doctor Francisco Codina, pediatra del CAP de Palafolls i editor del blog Cuidant Infants de la Corporació Catalana de Salut del Maresme i la Selva.
La reincorporació a l'escola ha provocat moltes inquietuds i preguntes en les famílies, i més encara en les que pateixen una malaltia crònica. En aquest sentit, els grups de treball de les diferents especialitats de la Societat Catalana de Pediatria fan una crida a la calma i han elaborat un document en què es posicionen a favor de la reincorporació a l'escola de la majoria dels infants amb malalties cròniques.
A més, proposen les seves recomanacions per assegurar que el retorn d'aquests infants sigui segur. Per exemple, consideren que cal aplicar les mesures preventives com el rentat de mans, la mascareta o la distància d'una manera estricta, així com fer un seguiment del control dels símptomes.
Un dels punts que destaca l'estudi és que no hi ha una evidència clara de què els infants amb malalties cròniques tinguin un risc més alt de contagiar-se per coronavirus que la resta, ni tampoc de patir una malaltia més greu.
Saludem el doctor Francisco Codina, del CAP de Palafolls i editor del blog Cuidant Infants. Molt bon dia.
Bon dia.
Doctor, quina és la situació per als infants que tenen malalties cròniques? Hi ha risc en la tornada a l'escola? No hi ha risc? Què és el que es recomana exactament?
Els nens amb malalties cròniques, en aquest moment el consell de tots els experts és que s'incorporin a l'escola de forma habitual. Els beneficis que ofereix l'escolarització són superiors als riscos que pot suposar anar a l'escola en aquest moment.
Per exemple, quins beneficis?
Els beneficis dels nens en escolarització són inclús superiors als nens sants, perquè a part de la formació acadèmica, que això és igual per tots els nens, el creixement emocional, social, comunitari que ofereix l'escola a aquests nens que a vegades fan escolarització intermitent perquè per culpa de la seva malaltia fan faltes a l'escola perquè han d'estar ingressats, perquè han d'anar a consultes, doncs tot aquest benefici emocional que suposa l'escolarització i la socialització és més important pels nens amb malalties cròniques, evidentment.
Per tant, la recomanació és que aquests infants sí que vagin als centres. Han de prendre mesures preventives específiques o amb les que prenen tots els infants n'hi ha d'haver prou?
Amb les que prenen tots els infants han de ser les mateixes i s'han de complir amb màxima, de forma més estricta. Rentar de mans sovint, posar la mascareta, els grups bombolla, els grups classe, aquestes normes que són per tots també són les que han de fer servir els nens. No n'hi ha cap consell especial pels nens. Aquests nens, doncs, evidentment, han de tenir el seu calendari vacunal al dia, també val pels nens sans. Si cal posar-li la vacuna a la grip quan toqui, s'ha de fer, però les recomanacions en principi són les mateixes que per als nens sans.
Doncs ho recollim, han rebut moltes, els han fet molts dubtes, han rebut preguntes al respecte durant les últimes setmanes?
Clar, ja, sí, pels pares en general, per les famílies en general, hi ha moltes dubtes quan aquest obertura d'escoles i la reincorporació a classe, doncs els pares que tenen un nen amb una malaltia doncs tenen pors, tenen dubtes, i hi ha moltes dubtes de com i com han de fer. La recomanació bàsica és que els nens fora d'un grup molt seleccionat, que tenen malalties molt greus, que tenen una afectació molt concreta, se reincorporin a l'escola perquè les ajudarà. Hem vist que aquests nens no tenen ni un risc major de contagiar-se de coronavirus, ni tenen més risc de patir malalties més greus per culpa de la seva malaltia crònica. Per tant, tenen el mateix risc que un nen sa d'agafar la malaltia i de patir una forma més o menys greu.
Per tant, partint de la base que el risc zero no existeix mai, estaria d'acord amb el que diuen els polítics, que com a l'escola no hi ha cap lloc tan segur?
Lo diuen los polítics, jo soy un sanitari. Lo cert és que l'escola és necessària en aquest moment per als nens. Si la situació epidemiològica es fa tornar a opinar lo diferent, pues opinarem de forma diferent. Igual que al començament van pensar que a imitació d'altres malalties respiratòries calia tancar l'escola, amb els coneixements actuals hem vist que la transmissió infantil no és ni de bon tros com pensàvem, i llavors hi ha estudis que s'ha fet durant aquest temps que demostren que la infecció per part entre infants és menys de la que no es pensaven, i per tant l'escola en aquest moment, a les normes preventives que he comentat abans, és un lloc segur per als nens.
I volíem preguntar-li també, ja que hem comentat que és editor del blog Cuidant Infants, en què consisteix aquest blog? Quina informació s'hi ofereix?
Aquest blog fa una publicació de temes de salut destinada als pares, fonamentalment. És un blog per pares, no és un blog científic per metges o per pediatres. És un blog que cada setmana publica un article de temes d'actualitat en referència a donar informació als pares sobre la salut dels nens.
Doncs convidem a tothom que ho vulgui a consultar aquest blog a través d'internet, i agrair moltíssim, doctor Francisco Codina, del CAP de Palafolls, aquesta entrevista per fer aquest matís i deixar dita l'opinió dels sanitaris en aquests moments, que és que tots els infants, tret de casos molt i molt específics, vagin a l'escola perquè els aportarà més beneficis que riscos. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vostès.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
11 minuts per arribar a les 9. Seguim ara en plana cultural. L'actor lloretenc José García té un paper a la pel·lícula Contando ovejas, la primera que s'ha rodat des que es va aixecar el confinament. S'ha fet, evidentment, complint unes estrictes mesures de seguretat per la Covid-19.
La pel·lícula és l'òpera prima de José Corral, que també n'és el guionista i compta amb els actors Eneko Sagardoy i Natalia de Molina. Contando ovejas és una comèdia negra protagonitzada per l'Ernesto, un noi solitari, infravalorat per la gent que el rodeja, especialment pel seu veí Leandro, que és un perillós traficant de drogues. Tot canvia amb l'aparició de tres peculiars companys de pis que intentaran que recuperi l'autoestima perduda i faci realitat tots els seus somnis sense importar ni els mitjans ni les conseqüències.
En aquesta pel·lícula hi han participat la productora espanyola Aquí i Allí Films i les argentines La Nube Pel·lícules i Huanca Cine. Doncs parlem amb José García, l'actor que participa en aquesta pel·lícula, per conèixer tots els detalls. Molt bon dia, José.
Molt bon dia, Maria.
Explica'ns una mica, perquè hem comentat l'argument de la pel·lícula, però quin paper tindràs tu a dins d'aquest argument?
Doncs el meu paper dona vida a Àlex. Àlex és el fiel amigo de Leandro. Leandro és el personatge que interpreta Juan Gradinetti. I bueno, ell és un camell, no? Un camell que s'ha fet molt famós per unes qüestions, i llavors com que Àlex està una mica apartat, no? I antes bueno, passen una sèrie de coses amb les quals Àlex es troba com sol, no? I antes vol tornar a tenir l'amistat que tenia amb Leandro.
Com arriba aquest paper? Com t'arriba a tu?
Doncs, mira, és molt curiós perquè jo me'n recordo que va ser el director, i el José Corral el vaig conèixer en un festival de curtmetratges que es va fer a Pilar de la Horadada, o sigui, allí tocando Alicante, Murcia, ¿vale? Una mica limítrofe tot. I me'n recordo que vam anar pel curtmetratge 72%, que el Lluís Quílez no va poder anar, i on es va derivar a mi, com un niño de los recados, ¿vale? I, bueno, jo a José Corral el vaig conèixer al dinar que ens van fer, i després, pues, a l'hora de recollir premis i tal, no? El que passa és que jo no me'n recordava d'ell, jo, sincerament. I llavors, clar, quan me truca la Repre i em diu, escolta'm, que mira, que Contando ovejas, tal, no sé què, de José Corral, i, per cert, que hi ha un vídeo, o sigui, vaig fer el càsting a casa, ja, pel tema del Covid, que ja empezava ahir la cosa a tambalear-se. I me'n recordo que ho vaig fer un dimarts, i un divendres em van trucar a la Repre per dir-me que sí, i està tot gravat, i ho vaig pujar inclús al Facebook, no? La penya, i dic, hola, felicidades, no sé què. Bueno, a lo que voy, que si no... Sí. I abans, clar, jo vaig dir, José Corral, em sona, i abans buscant, vaig dir, hòstia, vale, sí, ja sé de què el conec. I el José Corral em va dir personalment, em va trucar i em va dir, tio, és que des que t'he vist la primera vegada en el festival, ja te tenia en mente. O sigui, no tenia... Sí que tenia el protagonista, que és l'Aneko Sagardoy, d'acord? Però no tenia ni a la Natalia Molina, ni al Juan Gradinetti, no tenia a ningú. O sigui, em tenia a mi al cap pel personatge de l'Àlex.
Tenia el protagonista i a tu.
Sí, era molt bèstia. A part, la productora sempre m'ho diu. Diu, és que José te tenia en la cabeza des del primer moment.
I José, clar, has comentat que el càsting el vas fer ja des de casa per tot el tema de la Covid. I la pandèmia, bé, l'estat d'alarma va obligar a aturar tot el projecte una mica. Es va seguir treballant des de casa com es va poder.
Correcte.
I el rodatge amb mesures de la Covid, com és un rodatge?
És un rotllo perquè, clar, són, com diu, són moltes mesures de seguretat. Mira, abans del rodatge jo vaig arribar un diumenge a Madrid, el dilluns em van fer la prova, les dues, la PCR i la de sang, que la PCR tampoc és pa tanto, eh? En serio, no te meten el...
No t'arriba el cervell,
palito,
no?
No. I abans, bueno, tot l'equip, eren unes 40 persones, van tenir que passar per fer-se les proves. Llavors, bueno, una vegada que et diuen que ets negatiu, doncs, òbviament, el dia següent jo vaig anar a treballar i me'n recordo que la mascareta que portava era nova, absolutament. I quan arribes allà, primer de tot, temperatura, mascareta nova, després desinfectar els peus, aquestes coses, i ja, una vegada dins, ja, alegria. Però clar, tu pensa, era estiu, Madrid, no t'exagero, 38 graus, jo, clar, això passa a l'hivern, i vaig amb doble jaqueta i una anorak. I llavors, entre la mascarilla, el vestuari, els focus i tal, puc assegurar que jo, o sigui, ja soc prim, em vaig aprimar 3 quilos, pel menys.
Déu-n'hi-do, perquè com dius, ets molt prim.
Sí, per i tant. Molt nerviós, saps?
Sí, sí, sí.
Però sí, la veritat és que abans de començar a rodar, pues, o sigui, fins que no cantaven claqueta i tal, o sigui, motor, càmera, claqueta, a claqueta ens teníem que treure les mascaretes.
La mascareta, sí. I la guardava o...
Sí, bueno, hi havia l'ajudant de direcció, bueno, ens posàvem la primera lletra de... del nostre nom a la mascareta, era com per rublitos, tio. I llavors, bueno, se les quedaven i després no les donaven. Sí, sí, sí. Però sí que és cert que, ostres, com que rodàvem dins d'un edifici, a la mínima que podíem, ens escapàvem a algun lloc, ni que siguessin 5 minuts, per treure'ns la mascareta, ser com escondida, saps? Vull dir, perquè era insuportable. Era molt insuportable, de veritat.
Però sembla que per ara, durant un temps, ens hi haurem d'acostumar, no?
Sí, una desgràcia, de veritat.
Quan podrem veure Contando Ovejas pues al cinema?
Contando Ovejas, en principi, jo li vaig preguntar al director i jo em vaig quedar com super... ¿Cómo? I em va dir que entre febrer i març. Però és que hi ha molta feina darrere. Ja m'han comentat que és Argentina, perquè és una coproducció sí. Hispano-argentina. Des d'Argentina, que són els que fan una cosa de la peli, és que no vull desvelar molt, que són uns cracs, i llavors, bueno, que van bastant ràpid, però bueno, jo dic febrer i març, després ja us avisaré, en tot cas.
La pel·lícula ens farà riure?
Bueno, una miqueta sí, però és una tragicomèdia, eh?
Val.
Val? Uh-huh. Vull dir, és negro, és negro.
És negro, és negro.
M'agradaria, si no et fa sí. res, dir-te, perquè clar, he treballat amb uns cracs que s'han d'anomenar, no? Vull dir, per exemple, el que protagonitza la peli és l'Eneko Sagardoy, que va ser, va guanyar el Goya per la pel·lícula En dia, el 2018, a Mejor Actor Revelación, i després està la Natalia Molina, que jo havia vist una pel·li que es diu Techo y Comida, que és, us la recomano, vamos, però a tope. Llavors, Natalia Molina va guanyar dos Goyas, del 2014 a Mejor Actriz Revelación por Vivir con los Ojos Cerrados, i el 2016 per aquesta, Mejor Actriz Protagonista de Techo y Comida. Llavors, clar, hòstia, treballar amb dos grandes, s'han d'anomenar. I Juan Gradinetti ara està gravant per la nova temporada de Los Hombres de Paco, i també està, bueno, ara pel Covid i tal, també una pel·li amb l'Antonio Banderas i la Penélope Cruz. O sigui que...
Doncs veurem.
Sí, sí, sí. Sí.
Serà
sí, sí.
Un repartiment de primer nivell.
Sí, sí.
I que, com dèiem, comptarà amb la teva participació, Contando Ovejas, quan arribi l'estrena també ens en farem ressò, però volíem
perfecte.
Comentar a veure com havia estat aquest rodatge.
Doncs la veritat que molt dur, però molt guai, molt guai. A part vam ser la primera pel·li que vam rodar a Madrid després del confinament.
Ah, sí?
Sí.
Doncs també
va ser la primera. I ja espero que, Àlex, us agradi. Us tocarà la patatita, la veritat.
Doncs, José García, com sempre, un plaer i molta sort amb tot.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut i mig per arribar a les 9 i volem fer un últim apunt, i és que el jove poeta lloretenc Buba Júnior segueix amb les seves destacades trobades virtuals a Instagram. Demà es trobarà amb la reconeguda periodista afroamericana Edna Liliana. En parla ell mateix.
És una periodista de Colòmbia que actualment treballa en les notícies de France 24 en idioma espanyol, i és una persona que está muy enfocada en la lucha contra el racismo, en la lucha contra el machismo, etc. Es una mujer que lleva años en el periodismo, entonces nos va a aportar muchas ideas y nos va a explicar sobre su biografía, cómo llegó a ser periodista y cómo llegó a trabajar para France 24.
Doncs aquesta periodista té 80.000 seguidors a Instagram i es trobarà amb Uva Júnior demà, on també, a banda dels temes comentats, parlarà de com aconseguir els somnis. La trobada serà als perfils d'Instagram d'aquestes dues persones a partir de les 10 de la nit. I abans d'acomiadar-nos volem fer un apunt sobre un titular general que hem dit. Hem comentat que hi ha un estudi fet al Japó que determina que les pantalles no serveixen per prevenir de la Covid-19. Un oient ens matisa que no és que no serveixin, sinó que són un complement a les mascaretes. Ja ho hem comentat altres vegades. No es poden posar només les pantalles. Cal portar també una mascareta i les pantalles fan una protecció extra. Volíem deixar fet aquest apunt per evitar confusions i demanem disculpes si no havia quedat clar. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Moltíssimes gràcies, com sempre, i que passeu molt bon dia.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.